101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Poli Hernández aquí al control, estem disposats a informar-los del que ha estat, del que és i del que serà notícia en els propers dies en la nostra diòcesi de Tortosa. Uns dies en els quals s'ha iniciat ja aquesta campanya de Mans Unides, una campanya de Mans Unides que lògicament en moltes poblacions es porta a terme, en moltes altres es congela, no vol dir que no es porta a terme per a l'estiu, que és quan hi haurà més gent, moltes més persones, i que en diferents actes, especialment en diferents sopars o dinars, però ara els centres educatius sí que estan treballant aquesta realitat. El Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa aquesta setmana precisament ha organitzat l'esmorzar solidari, on el miler d'alumnes hi van poder participar d'una forma solidària per afegir-se, en aquest cas, a una realitat que malauradament molta gent passa diàriament. Aquesta manca d'aliments, d'aquells que possiblement veiem, d'aquells que ens agradaria tenir, i a vegades fins i tot la impossibilitat. D'una forma simbòlica es van repartir 1.000 esmorzars entre els alumnes i també la comunitat educativa, i d'una forma també no només simbòlica sinó en aquest cas solidària es van recollir els diferents diners que aniran destinats a Mans Unides. Aquesta és una de les tantes accions que també des de les comunitats educatives es porten a terme en la nostra diòcesi de Tortosa. I continuant per la via educativa, el passat dissabte va tenir lloc a Tarragona la segona trobada de mestres i professors cristians. No és en aquest cas exclusivament els de religió, sinó aquells que estan en centres impartint altres matèries que no són l'assignatura de religió i que es consideren cristians i cristianes des de la perspectiva educativa. Un centenar de persones van participar d'aquesta trobada, sempre interessant, en la qual van haver destacats diferents moments. Per una banda, una taula de testimonis. Testimonis lligats al camp de l'educació, al camp de les direccions de col·legis, al camp també de la catequesi i de la solidaritat. Testimonis que volien ser un exemple viu de com ser precisament testimoni de l'Evangeli en la societat actual. Moment també per celebrar l'Eucaristia, presidida per l'arquebisbe de Tarragona, i moment també de visitar una proposta didàctica més que interessant, el Museu Bíblic de Tarragona. Un museu que convida especialment els seus visitants a endinsar-se en el món de les Sagrades Escriptures, a visitar, a veure des de diferents prismes algo tan important com és aquesta paraula de Déu que s'ha fet home, que s'ha fet car per mitjà, no només de Déu, del Senyor, de Crist, sinó també dels diferents profetes, els diferents membres de la història de la salvació. Per tant, van ser una visita realment molt interessant i que de ben segur molts centres afegiran en la seva visita diària quan vagin a Tarragona. Més notícies. Notícia que ens trasllada fins als ports, a l'església de Cintorres. Va ser el passat divendres, dia 8 de febrer, a l'església Sant Pere Apòstol de Cintorres, on es van congregar en reconeixement públic, senzill però entranyable, les institucions que amb la seva col·laboració han contribuït al finançament de les obres de restauració dutes a terme en l'església. Hi eren presents el senyor bisbe, també el president de la Diputació de Castelló, la directora general de Cultura i de Patrimoni de la Generalitat Valenciana i l'alcalde de Cintorres, així com també altres autoritats i persones de Cintorres que han col·laborat en aquesta restauració. En els parlaments es va posar en èmfasi aquests dos conceptes. En primer lloc, l'alegria, que suposa una obra acabada fruit de la sensibilitat i de la col·laboració de totes les institucions d'aquest poble. I la segona, fruit de la unió que hi ha en el poble. L'Església, a més d'acollir la comunitat cristiana, també és una casa comuna, en aquest cas la de tot el poble. I, sens dubte, el seu edifici més emblemàtic és aquest poble. I va ser una forma d'agrair a institucions i al poble aquesta feina conjunta que s'ha portat a terme en aquesta església. I després de parlar de la festa de l'Hospitalitat de Lourdes, doncs també recordar-los els actes que tenim per aquests propers dies. Per exemple, aquesta convivència que es portarà a terme al convent de Santa Clara, una convivència destinada a persones, a noies, que vulguen provar, per què no, aquesta vocació religiosa i contemplativa. Serà aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana on també l'església de Sant Carles de la Ràpita, la parròquia de Sant Josep Obre, acollirà el senyor bisbe per tal d'administrar el sagrament de la confirmació. I també dir-los que el proper diumenge s'inicien els exercicis espirituals per al clergat. Els preveres, una vintena, i ja s'han apuntat per poder participar d'aquesta primera tanda d'exercicis que ofereix la diòcesi de Tortosa.
101.6 FM, Cope Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de les jornades que es va viure aquest mes de febrer i que no van poder en el seu dia parlar-ne degut a l'excés de jornades que es concentren tant a nivell de la nostra diòcesi, de la nostra vida diocesana, com també de la vida de l'Església i les festes populars, a més, doncs no vam poder atendre en el seu dia una de les jornades que va lligada al dia 2 de febrer, el dia de la presentació del Senyor, i que té com a protagonista les vocacions a la vida consagrada. Mossèn Ramon Lavernier, ell és el delegat, d'alguna manera, el conciliari d'aquesta realitat a la nostra diòcesi de Tortosa. Mossèn Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Ja que dic que el dia 2, no?, és una de les jornades, si més no, per a pregar per la vida consagrada, no només a la nostra diòcesi, sinó també a l'Església, però d'una forma especial per agrair, no?, la vida religiosa que tenim a la nostra diòcesi de Tortosa. Explica'ns un poc en què consisteix aquesta jornada que es va celebrar el passat dia 2 de febrer.
El dia 2 de febrer, com tu dius, el dia que celebrem tota la Iglesia la presentació del Senyor, és també la jornada de la vida consagrada, que inclou tant a la vida contemplativa com a les religioses de vida activa. I és una jornada que té com a tres objectius principals. El primer seria donar-li gràcies a Déu pel carisma de la consagració especial al Senyor. En segon lloc, ser també un estímul i una renovació per als mateixos consagrats, per renovar el seu compromís de seguir el Senyor de més a prop. I en tercer lloc, el tercer motiu seria pues, donar a conèixer tot el poble de Déu el carisma i la realitat de les persones consagrades que viuen a les nostres diòcesis, als nostres pobles potser, i arreu del món.
Centrant-nos en la nostra diòcesi de Tortosa, també tenim, no?, una presència molt viva en relació als habitants que hi tenim, no?, d'aquesta vida consagrada. Ens pot fer un repàs de les diferents realitats, tant en la vida contemplativa com en la vida activa, que tenim aquí a la nostra diòcesi?
Bé, tenim aquí, pues, per la diòcesi que és, pues, com tu dius, una realitat pues, bastant significativa. De vida contemplativa tenim uns 9 monestirs de vida contemplativa, en el que viuen i preguen i s'entreguen al Senyor unes 70 religioses. En la vida activa és encara més numerosa, hi ha unes 12 comunitats, encara que ara estan algunes pues, en procés de fusionar-se i tal, i en les que viuen i comparteixen també la seva vida al seguiment de Jesús unes 112 religioses de vida activa.
Per tant, vostè, la seva feina és acompanyar, no?, en els diferents carismes que, lògicament, són diferents.
El delegat episcopal té la missió, però, bueno, en nom del senyor bisbe, visitar-les periòdicament, parlar amb elles, i quan el bisbe no pot anar, pues, també presidir en la vida contemplativa l'elecció de priora, no?, com és el cas de cada monestir.
Certament que hi ha presències de vida religiosa que estan en col·legis, uns altres que estan d'una forma, podem dir, més contemplativa en convents de clausura, no? Pràcticament podem dir que aquesta és la realitat, no?, el nostre bisbat, aquests dos grans pilars, no?, l'educació i...
Exactament, sí. La majoria de la vida activa, les opcions de vida activa, estan dedicades al carisma de l'educació, encara que també les religions de la consolació tenen aquest doble carisma, no?, de l'educació i també la sanitat. Estan presents, per exemple, aquí a l'Hospital de Jesús, que tenen una comunitat també, no? Però si de parir la majoria de la vida activa, el carisma principal que exerceixen és l'educació, no? I també, doncs, per l'altre vessant, que seria la vida contemplativa, que és, com el nom ja ho dic, indica, és la seva vida orientada a la pregària per tota la Iglesia i per tot el
món. Jo no sé si es va fer algun acte o al llarg de l'any, no? S'organitza algun acte que aplega les diferents congregacions, carismes, en algun esdeveniment concret.
Sí, normalment cada any tenim tres trobades. Una és al voltant del Dia de la Vida Consagrada, que enguany, pues, va coincidir en el mateix dia. El que haurem dissabte és un dia propici per a què? Per la tarda, pues, mos vam trobar a la Casa Mare de la Consolació els diferents carismes de la vida activa, i sabem que la vida contemplativa no poden sortir, per tant, s'unixen des de la pregària, no? I vam dir, pues, una mica un espai de compartir les experiències de cada congregació, com estan vivint la seva realitat cada dia, i després també un moment de pregària, les vespres, i al final, pues, un compartir també amb els col·labis, i poder també dialogar d'una manera una mica més que senzilla, més fraternal, i coneixem-nos, perquè també a vegades el que fa falta és aquesta connexió entre totes les religioses que es vagin conèixer, no només compartir carisme, sinó conèixer com a persones, no? Consagrades que viuen al mateix territori, al mateix diòcesi, i que en cada comunitat estan en la seva feina.
Jo crec que una de les...
Ara que el temps de Quaresma, fem un recés, obert a tothom, i finalment el mes de juny, que coincidirà el mes de juny, que és el dia de la jornada Progantibus, que és la jornada de pregària per les vocacions a la vida contemplativa.
I jo crec que una de les... la jornada Progantibus, que lògicament també a la nostra diòcesi també té ressò, no?, perquè també tenim estadísticament, no?, per la diòcesi que som, centres de vida contemplativa.
Com començarem a dir, no?, hi ha 9 comunitats contemplatives, per tant és una bona realitat, i unes 70 religioses en aquestes comunitats, no?
També se nota, no?, en les poblacions on hi ha mossèn Ramon, i va ser en rector d'Ulldecona, i va tenir l'atenció també a les monges contemplatives, no?, que hi ha allí. Se nota a nivell parroquial, a nivell de la població, no?, la presència.
Són monestirs que porten bastants anys arraigats ja al territori, no?, aquella població, i la gent se'ls estima molt, també, no? I el seu testimoni de pregària contínua, en les celebracions pròpies de l'Orden, doncs, participa el poble, això perquè ho lligam molt més fort, no?, en aquestes comunitats i en el poble on resideixen.
I això a vegades ens sembla molt llunyà, però no sé si, a vegades ens pot semblar que són realitats que estan molt en desconnexió en la societat o en el poble, però després és el poble el que realment agraeix, no?, i se sent acompanyat per aquestes presències, no?, que hi ha en les poblacions. Suposo que, malauradament, també en els temps en els que vivim de manca de vocacions, estem veient un fenomen, no sé si repeteix també, que és... A lo millor hi ha convents que tanquen, ho estem veient en aquesta diòcesi, i en altres, però també hi ha que obrin, no? Hi ha noves ordens de religioses, de contemplatius?
Bé, És un fenomen, com dius, que s'està donant no només aquí al nostre territori, al nostre diòcesi, sinó també arreu del món, no? De la manca de vocacions, doncs molts monestirs tenen que reagrupar-se. El Papa ha tret últimament una institució que doncs, ordena això, que en menys de 3 o 7 3 ja no és comunitat i tenen que buscar agrupar-se, no? També. I això obliga doncs, moltes comunitats a pensar en quin monestir poden fer també aquesta agrupació, no? Aquí en el nostre cas teníem el convent de les monges concessionistes de Benicarló, que ells també poden marxar per este sentit, no? Per poder viure una vida comunitària una mica més plena, es va equipar també una altra comunitat. I sí, quan veus una mica, quan te reunixes amb els delegats de diferents bisbats, veus que hi ha algunes noves formes de vida contemplativa, encara incipients, però que de moment és una esperança, no? És una miqueta de llum en este camí que estem vivint ara.
És un ventall nou que possiblement bé, també està obert. Les verges consagrades també, no? Són una forma de...
Aquí no tenim cap a la diòcesi, però per exemple la diòcesi veïna de Tarragona sí que hi ha un grupet de verges consagrades. És un carisma que sempre, bueno, des de fa molts anys està en l'església, però que ara potser ha trobat un nou alè i s'està redescobrint.
Doncs, mossèn Ramon, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgui afegir vostè en aquesta experiència, la del passat.
Simplement donar-vos les gràcies també per poder parlar i comunicar de part de la vida consagrada per experiències i, bueno, pues, alentar tots els que mos senten a pregar per les vocacions i també valorar aquesta vida consagrada que moltes vegades amagada d'una manera senzilla i oculta és un bé molt gran per tota l'Església i per totes les persones d'una.
Amb aquest desig, mossèn Ramon, ens despedim i esperem que, lògicament, ens unim a la pregària. Ens unim a la pregària perquè aquesta jornada, la del passat dia 2, és una pregària de conscienciació i d'invitació a pregar. A pregar per aquesta realitat dintre de l'Església tan essencial. Essencial per les religioses i religiosos de vida activa, que tant en centres hospitalaris, en diferents menjadors socials, en el camp educatiu, i són presents. I també els de vida contemplativa, perquè encara que no hi són d'una forma molt directa, sí que ho són des del cor, des de la pregària, no? Tan important també en la vida de l'Església. Per tant, no deixa de ser un repte pregar per aquesta realitat de religiosos i religioses en la nostra diòcesi i en l'Església universal. Mossèn Ramon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera, si Déu vol, per a la jornada Prorantibus, que també n'hem de fer ressò.
D'acord, molt bé, sí, bona tarda.
I amb aquesta informació posem el punt i final aquesta tarda, una tarda en la qual us hem volgut acostar aquesta celebració, aquesta realitat també que en el seu dia no vam poder compartir amb vostès i que lògicament no té data, perquè pregar per les vocacions a la vida religiosa és i hauria de ser un repte també del nostre dia a dia dintre de l'Església. Amb aquesta pregària per la vida religiosa, per les comunitats que hi són al nostre bisbat de Tortosa i que tanta força i tanta llum donen al tarannà del nostre bisbat, posem el punt i final. És el moment ara de compartir les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Amb ell els deixem i, si Déu vol, ens tornem aquí a plegar el proper diumenge abans de l'Eucaristia per informar-los, per portar-los la informació del nostre bisbat de Tortosa. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
L'evangelista Lluc, després de les benaurances que ja vam comentar la setmana passada, ens transmet una sèrie de paraules de Jesús que d'una manera més ampliada trobem també en el sermó de la muntanya de l'Evangeli de Mateu. Són el seu ensenyament sobre allò que ha de distingir la vida dels deixebles de la d'aquells que no segueixen a Crist. Estem davant unes exigències sorprenents per la seua radicalitat i perquè suposen la superació de qualsevol lògica humana en les relacions interpersonals. Molts pensen que un bon cristià és aquell que no fa mal a ningú. Redueixen la vida cristiana al compliment dels manaments que ens prohibeixen matar, adulterar, mentir, robar, etc. Per tant, es fonamentaria en una sèrie de prohibicions per no fer mal als altres. Això no és prou per a ser cristià. Qualsevol persona que actua guiada pel sentit comú sap que no ha de fer als altres allò que no vol que li facin a ella. Les exigències del deixeble de Crist tenen un caràcter positiu. Ha de fer als altres tot el bé que puga, allò que li agradaria que feren amb ell. Aquesta exigència té també una lògica humana. En el fons, tots entenem que no podem exigir que es faça per nosaltres allò que no estem disposats a fer pels demés. Aquesta actitud, sent més positiva que l'anterior, també suposa posar límits a l'amor, perquè un no estaria obligat a fer el bé si sap que no li correspondran. Jesús ens recorda que actuar d'aquesta manera no té cap mèrit. També els pecadors fan el mateix. La qüestió que està en el fons d'aquest ensenyament de Jesús és la dels límits per estimar. Fins on he d'arribar en l'exigència de viure en l'amor al proïsme? Quantes vegades he de perdonar al germà que m'ofèn? En la resposta que Jesús dona a aquestes qüestions, trobem lo propi de la vida del creient. Estimar els enemics, fer el bé als qui ens odien, beneir als qui ens maleeixen, pregar pels qui ens calumnien. Dietrich Bonhoeffer, un gran teòleg luterà assassinat pel règim nazi, comenta així aquesta exigència evangèlica. Estimar l'enemic és un obstacle insuportable per a l'home natural. Està per damunt de les seues forces i xoca contra el seu concepte del bé i del mal. El que Déu vol en la seua llei és que es vença l'enemic estimant-lo. Com pot el cristià vèncer aquest obstacle? En primer lloc, descobrint que aquest comportament que se'm demana és el que ha tingut Déu amb mi. La seua misericòrdia ha sigut infinita, i per això aquesta manera d'actuar és la d'aquells que són fills seus, ja que ell és bo amb els malvats i desagraïts. En segon lloc, mirant a Crist, que des de la creu va mostrar com estimava els enemics en pregar pels seus perseguidors. Bonhoeffer afirma que l'oració pels enemics és l'acte d'amor més gran, perquè en ella ens posem al costat de l'enemic, estem amb ell, en favor d'ell, davant d'ell. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.